La una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater misericordiae, Divina, Dulce.
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius. Ràdio Estel. Diumenge, dia 20 de desembre, minuts abans de les 8 del vespre, especial eleccions a Ràdio Estel. Tota l'actualitat, els pronòstics, els protagonistes i els resultats de la jornada electoral aquest diumenge, minuts abans de les 8 del vespre, a la teva emissora de referència. Les eleccions generals a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del camp a taula. Aquest és el darrer espai que realitzem abans del dia de Nadal i de fer un recés per les festes nadalenques, durant les quals emetrem dos resums de l'any. Per això, aprofitem per desitjar als nostres oients un bon Nadal i un feliç any nou, i esperar que el proper sigui millor que el que finalitza per a tots, en general, i per al sector agrari de casa nostra en particular. Des d'aquí, continuarem informant d'aquest sector que s'encarrega d'elaborar uns productes de primera necessitat, com són els aliments, i que cada vegada més estan apostant per la proximitat quilòmetre zero, la recerca i la investigació i la qualitat. A més, la nova política agrària comuna seguirà sent notícia, així com les eleccions que hi haurà a finals de febrer per elegir els representants del sector a Catalunya i la meteorologia. I també hi haurà d'altres temes que oferim des del camp a taula. Ara, de moment, toca el present immediat, que és fer l'espai d'aquesta setmana.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
La temporada passada la vam acabar el mes de juliol entrevistant el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jordi Ciuraneta, que llavors portava poc temps en el càrrec. Ara ens n'anem uns dies de vacances conversant també amb el conseller en funcions, a l'espera de que es formi el nou govern de la Generalitat. Bon dia, conseller Ciuraneta, i benvingut de nou al nostre espai.
Bon dia i gràcies per convidar-me.
La primera pregunta és òbvia i tòpica, però quina valoració faria d'aquest 2015 des del punt de vista dels sectors agrari i agroalimentari, i quins han estat els subsectors que millor ho han passat i quins pitjor?
Bé, jo crec que he de dir que molt bona, que continuen creixent, innovant, exportant, però després no parlaria de millors ni de pitjors, no? Sinó que parlaria que ens hem de continuar adaptant contínuament, que hem de saber també veure el que passa al nostre entorn per a poder preveure aquest futur, hem de ser més competitius, ajustar costos i clarament buscar nous mercats. Hi ha d'haver una dinàmica constant, no?, d'adaptació amb aquest entorn. No cal dir que hi ha sectors en aquest moment doncs, que ho estan passant malament, concretament el de la llet, ja fa uns mesos. Mm-hmm. Tenim també el sector del conill i ara, en aquest final d'any, el porc. Però, clar, com ja sap, sempre estem gestionant la crisi permanent. Vull dir, per què? Perquè nosaltres fem productes de primera necessitat amb uns mercats molt dinàmics i que això moltes vegades també genera la volatilitat de preus en funció de com està la conjuntura de les collites, de si algun país va més bé o més malament, etc. Jo crec que sempre hem d'estar gestionant tot això i sempre tindrem millors i pitjors, però si som capaços de fer tot això que deia, sempre podrem tindre bones notícies. Per tant, per una part, com ja he dit, molt bona, se continua creixent, innovant i exportant, continuem, com sempre, tenint problemes, però el que hem de fer és abordar-los.
Sí, el que passa que a vegades també, com que és un sector que està molt pendent de mirar cap a dalt, no?, de les inclemències meteorològiques, aquest any també hem tingut, ara fa mesos, no?, però la sequera va afectar bastantes collites també. Llavors això, precisament el que diu vostè, no?, a vegades a dir millor o pitjor, també depèn molt de la climatologia que han tingut o la meteorologia,
sí, sí.
Que depèn de moltes circumstàncies. És un sector que depèn de moltes circumstàncies, no?
Evidentment.
Hi ha el forestal d'incendis,
i
el pesquer de la mala mar, que ara diuen que hi ha una mar més plana que mai.
És així, no? I tots aquests elements canviants s'han de gestionar el dia a dia, i a més, amb el mercat aquest canviant. O sigui, que crec que és un sector que no és una fàbrica de fer doncs cargols, i per lo tant preveure tot el que acaba passant, com molt bé vostè deia, amb la climatologia, si plou, si no plou, si tenim pedregades, si tenim aquestes adversitats climatològiques que ens acaben afectant el compte d'explotació, això és aquest factor de risc afegit, no?, que ens hem anat dotant d'aquestes mesures correctores, diguem-ho així, com són assegurances, com són, doncs bé, la fruita, les malles... Bé, hem anat buscant sortides, i una mica amb el que em referia és això, amb l'adaptació, no?, amb el ser competitius, amb tindre aquesta dinàmica constant de superació, i per això el missatge davant de veure l'esforç dels pescadors, dels ramaders, dels pagesos, davant d'aquestes adversitats, doncs, home, ens fa ser optimistes, perquè, a pesar de tot, ens n'anem sortint.
Com valora la feina realitzada fins ara des d'aquest conseller, i quines han estat les prioritats?
Bé, en aquest cas, jo la feina sempre és una cosa que m'agrada que la valorin els altres, no? Si jo m'he de avaluar a mi mateix...
Bueno, no volia tant quan avaluar-se, perquè és això, no? La feina l'avaluen els altres, sinó la valoració de la feina realitzada, no? De quines han estat les prioritats i si s'imaginava, vostè coneixia molt de prop la conselleria, vostè havia estat en una direcció general, vostè coneixia molt, però clar, no és el mateix estar al capdavant que està al costat, vostè bé ho sap,
bé.
Això.
No, és així.
I és això, no? O sigui, sí. Com es veuen sí. Des de dalt de tot les coses, no? Seria això, no?
Pues la veritat, que quan has estat a l'altra banda de la taula, i si m'ho permet, no és que toca d'orella, sinó que em sé la solfa, clar, això acaba servint per a poder canviar la manera aquesta de fer política, doncs, a nivell d'aquesta casa, no? Jo crec que dintre d'això valoraria, pel que els inputs que ens arribi del sector, que això, doncs, ha agradat, que realment acaben veient que tenen un conseller i tot un equip al seu costat, que han fet, no sé, més de 50.000 quilòmetres en aquests 4 mesos, visitant totes les comarques, aplicant-hi total transparència, honestetat en la manera de fer, perquè sempre m'han ensenyat ser honest amb mi mateix per poder ser amb els altres, plantejar solucions no greuges, escoltar la gent que se senti atesa, perquè moltes vegades amb la situació econòmica o la... perdó, que estem passant, la veritat, que solucions que en una altra època haurien sigut segur més fàcils d'afrontar, perquè els problemes sempre acaben sent problemes, però amb diners se situen millor, doncs la veritat és que això també ens ha sigut un factor afegit de poder, doncs, atendre com calia o com entenc jo que s'hauria d'atendre la falta d'aquesta disposició pressupostària. Però bé, dit tot això, crec que en aquest sentit jo el que entenc com a prioritat d'una persona que és pagès i ramader i que ara doncs, està fent de conseller és que ningú se senti al marge. O sigui, que nosaltres estem al costat de tot. I, clar, les grans prioritats pues, sempre acaben sent, per exemple, el Segarra-Garrigues, que és aquesta obra que pot transformar un territori i que continuarà servint per abastir d'aliments a tota la ciutadania del nostre país, tot el tema de les dejeccions ramaderes, el tema de la fauna salvatge, que també ens acaba afectant, i força, com gestionem els ajuts perquè realment tinguem continuïtat al sector, o sigui, que serveixin per donar-li dinamisme, per a incorporar gent jove, que això ens doti de futur, no? Això és una mica, doncs, dintre de la pregunta que em deia, doncs, primer és estar al costat de tothom, això significa un esforç important, i després, doncs, clar, aquestes grans prioritats. Però jo crec que el que hem de fer és planificar millor, no treballar per impulsos, que en aquesta casa jo veig que s'hi ha treballat i, per tant, hem de planificar més. Hauríem de fer un pla estratègic i aquest necessita temps per a veure quin model d'agricultura, de ramaderia i pesca necessitem i volem al nostre país.
Per tant, cal fixar uns objectius a curt i llarg termini.
Sí, sí, el curs és aquest dia a dia tan asfixiant, no?, que dèiem, bé, amb tot el que portem de conversa, que realment adaptar-se, promoure el futur, tindre o ser competitiu, ajustar costos, dinàmica constant, de part nostra que ningú senti desatès, això ja necessita una mobilització permanent d'un munt de gent diàriament. Però després necessitem un pla on tothom s'hi senti identificat, on cada territori, perquè Catalunya és petita però molt diversa, també pugui actuar per a desenvolupar el mateix territori, no? I això té una complexitat i jo crec que s'ha d'afrontar.
Parlant de complexitat, un dels temes complexes és tot el tema dels ajuts de la PAC.
Sí.
Aquesta setmana s'ha estat abonant el 95% del pagament bàsic, pagament verd i complement de joves de la campanya 2015. Com ha anat aquesta primera campanya d'aplicació de la nova PAC 2015-2020 i si ha estat, com preveien, el més complexa degut a que molts pagesos tampoc sabien i ramaders el que havien de cobrar, no?
Bé.
Fins a l'últim moment, vull dir que ha sigut una mica...
És així. Vull dir, tal com s'ha gestionat tot el tema de la PAC des del mateix estat, i tenint en compte que quan implementes un nou model, la veritat és que tot això acaba aplicant o tenint una complexitat afegida, la veritat és que jo hauria de dir que, primer, donar les gràcies a tota la gent del Departament d'Agricultura que ha fet possible que, a pesar de totes aquestes circumstàncies, avui, vull dir, aquesta setmana, aquests ajuts ja hagin sigut abonats als pagesos i ramaders i que, a més, tenint en compte que sempre hi ha incidències, aquestes incidències dintre del global, que acaben sent uns 205,9 milions d'euros el que s'ha pagat, doncs la veritat és que la incidència ha sigut poca. Clar, el que li afecta, la incidència és el 100%. I, per tant, això també acaba sent una cosa que, bé, segurament nosaltres acaba sent estadística, però amb això el que voldria dir és que realment també ens preocupa aquestes incidències, per poques que siguin, perquè acaben afectant persones i acaben afectant pagesos i ramaders, que, bé, aprofitar la benentesa per dir-los que nosaltres estem damunt del tema i que mirarem de corregir-ho el més aviat possible. I bé, la veritat, quan, tal com dèiem, quan hi ha aquests grans canvis, un canvi de normativa que s'ha d'aplicar amb una gestió més complexa, jo crec que, a pesar de les incidències, com ja he dit, felicitar a tota la gent d'aquesta casa que ha fet possible que això anés endavant. I, a més, també felicitar a totes les empreses que acaben assessorant també els pagesos, perquè també sé que han fet una gran tasca perquè entre el departament i ells mateixos hagin pogut fer que tot això acabi doncs, de la manera que ha estat, no? Que en molt pocs dies, en molt poc temps, i haguem pogut complir amb la paraula. Jo, per mi, és una de les coses fonamentals amb aquest canvi també de manera de fer. Si una cosa es pot fer, nosaltres ens hi comprometem, però si no, i encara que no agradi, també ho acabem dient. Jo crec que des d'aquest punt de vista de treball honest i transparent, encara que no arribem a tot, la gent no ho entén.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem, conseller.
Molt bé, gràcies.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 0369.
Continuem parlant amb el conseller d'Agricultura, Jordi Ciuraneta. Ja li volia preguntar, vostè s'ha queixat recentment de la reducció del 75% de l'aportació de l'Estat a les ajudes al desenvolupament rural de Catalunya. Per què creu que s'ha reduït aquesta aportació i es pot substituir d'alguna altra manera?
Bé, la veritat és que la queixa és precisament perquè el que parlàvem abans, no? Falta recursos i encara doncs, el retallem. Per què s'ha produït? Pues bé, s'ha produït per una manera de fer política d'un govern el govern del Partit Popular, no? Que de totes ha decidit que s'acabés notant la clara recentralització que vol fer de qualsevol dels ajuts. No s'ha notat només amb el que és el PDR, sinó que també s'ha notat amb tot el tema de la gestió de les vedes. El sector pesquer ho està passant força malament i amb aquest canvi portem ja 2 anys que no es perceben les vedes. Nosaltres, la veritat, és que amb això no hi podem fer res. Hem intentat ajudar el sector també trobant crèdits tous, adaptats a les seues circumstàncies, però clar, el que necessita el sector és que s'hi pari i hi hagi aquesta veda. I l'Estat, amb aquesta nova manera de fer, ha volgut d'una manera molt clara que es noti que realment doncs, volen d'una manera clara i decidida que tot acabi tornant a passar per Madrid. Clar, nosaltres amb això no hi estem gens d'acord, com no podria ser d'altra manera, però que a la vegada també acabem mantenent que les administracions més properes a la gent fan que identifiquin i coneguin més la situació de cada un dels sectors per a poder-hi fer front. I clar, en el cas del PDR, una reducció del 75%, no s'entén quan és una eina on hi va la incorporació de joves, on hi va les infraestructures, on hi va tot el que realment ajuda a desenvolupar aquest entorn rural, que jo crec que necessita continuar invertint força diners perquè realment li puguem donar el tomb.
Canviant de tema, l'acord de París contra el canvi climàtic, pensa que és solament un acord i ja està? com molts altres que es fan, o realment serà una solució?
Bé, jo...
Perquè, a més, els que donen la solució són els que han creat, em sembla a mi, tot el problema.
Sí, sí, jo precisament per això vull ser optimista. Jo crec que aquests grans aconteixements no es fan perquè tot continuï estant igual, sinó que cada vegada hi ha més consciència de que hem de prendre una sèrie de decisions. Evidentment, quan els grans blocs, en aquest cas, doncs, tant Estats Units com la Xina com els Estats Units, són capaços de comprometre's, i a més amb capacitat de poder hi posar diners, jo he d'entendre que això anirà canviant. Lo important dels canvis, per a mi, no és que siguin sobtats, sinó que realment tinguin voluntat de ser. I jo crec que en aquest cas, una vegada més, ens hem demostrat tots plegats que si tenim identificat el problema no ens toca res més que anar-hi donant solucions. Tot i que no deixa de ser complexe, perquè a l'haver països que s'han desenvolupat i d'altres que no, això de poder fixar el topall de quina manera vols que em desenvolupi jo, doncs sempre acaba sent complicat. Però clar, si hi ha un acord, jo he d'entendre que hi ha una voluntat clara d'avançar en aquest tema.
El proper any està previst que se celebrin les eleccions al camp català, que deixen de ser a cambres per a ser de representativitat. Què guanya el sector amb aquest canvi?
Bé, jo crec que guanya modernitat. Si més no, d'entrada és un tema d'imatge. I l'altre, el que guanya el sector, jo crec que sempre guanyarà en funció de lo que vulgui fer. De lo que vulgui fer ell mateix a nivell de representació. També hem de començar a ficar els interrogants si aquesta representació ha de ser professionalitzada al 100%. Quan diuen que el món de la política també hi ha d'haver regeneració, jo crec que en aquest món també hi ha de ser. Hi ha d'haver un canvi d'imatge, que hi ha d'haver una interlocució renovada, que hi ha d'haver també relleus generacionals perquè realment puguin fer arribar maneres de fer i de ser diferents. I amb això no vull dir ni millors ni pitjors, però sí que realment ens hem de poder dotar i ho necessitem, que hi hagi, en aquest cas, doncs, uns sindicats agraris potents, forts, que realment sàpiguin a on volen anar i que això serveixi per a caminar tots junts i plegats.
M'ha gairebé respost la següent pregunta, ja estem acabant, conseller. És aquesta aposta que vostès sempre han fet per la formació i el paper dels joves en el futur. Com està anant aquest relleu generacional? I hem avançat o seguim amb un sector envellit? Perquè vostè, sí, amb això que deia que ha anat pel territori, l'he anat seguint pels comunicats que han anat fent i ha estat per tot arreu, i un dels missatges que donava era aquest, no? A més, sector per sector, el sector de l'oli, el sector de la fruita, els joves, de que s'han de, bueno, de posar les piles i anar canviant, no?
Sí, sí. Precisament això, no? Vull dir, aquesta és una idea, però a la vegada és una voluntat de treball nostre. Des de les mateixes escoles agràries, que hem de formar grans professionals, però també hem de formar empresaris, perquè al final, quan un acaba sortint doncs aquest entorn laboral, no només ha de prendre decisions si esporga, si fertilitza, si hidrata, sinó que al final ha de prendre decisions que són clarament empresarials, inclús doncs, amb la gestió de les cooperatives, amb com s'està i quines decisions se prenen dintre dels consells rectors. Necessitem cada vegada més joves més ben formats i que realment tinguin aquest esperit empresarial. Això no vol dir que passi, però jo també he de dir que passa poc. Almenys així ho entenc, per tant, és una de les prioritats que ens fixem, és una de les prioritats que també amb el sector ha estat conveniada, perquè realment tot el que és els ajuts a joves, incorporacions, no falti la dotació pressupostària per a poder-ho tirar endavant, però a pesar de tot això, a pesar d'aquests esforços, alguna cosa no devem estar fent prou bé, no sé si és en el marc de la formació, no sé si és en l'estructura que ara hem tingut de les explotacions en què no s'ha propiciat que realment hi hagués aquest relleu generacional, sinó que estudia, format i escapa't o surt d'aquest món, perquè aquí no hi ha sortida, quan jo crec que tenim exemples i exemples molt clars a tot el territori català, que si realment això s'ha planificat millor, no hem tingut impulsos, sinó que hem fet estratègia, hem tingut un nivell de professionalització important, i ens hem sabut adaptar-nos, ajustar-nos, ser competitius i buscar mercats, tenim casos evidents de que de pagès i de ramader se'n pot viure i se'n pot viure bé. Però ho hem de voler fer, ho hem de voler fer bé. I també crec que hem de fugir del greuge i passar clarament a tindre doncs, la proposta, no? La proposta que, com deia, ho dic també davant de lo que hem anat parlant de tot, no? De les aportacions a nivell sindical, de les cooperatives, necessitem que realment donem una clara imatge o un clar missatge de que hi ha futur i si volem, podem.
Ja sé que no ho contestarà, no ho pot contestar, però continuarà com a conseller? Li agradaria?
Bé, jo sí que li puc contestar, no? Li puc contestar que m'agradaria, però lo de continuar depèn d'altres, i mai més ben dit, no? Primer que res, depèn del president, si realment vol donar continuïtat, o pot, no?, amb el sentit de que tenim un escenari molt, molt canviant a nivell polític i, la veritat, apassionant. Per tant, des de estar aquí en aquesta responsabilitat sent el que sóc, la veritat és que sí. Almenys per la meva part m'agradaria, però la veritat és que, tal com diem, s'ha de veure com va tot. No sé si continuaré o no continuaré, però quan estàs en un lloc, senyal que vol dir que tens la voluntat de ser-hi, no?
No, li havia de fer aquesta pregunta, perquè si no quedava la cosa completa, acabant fent balanç i fent resum.
Molt bé,
agraïm molt al conseller d'Agricultura en funcions, Jordi Ciuraneta, que ens hagi pogut atendre en aquest programa abans de l'aturada per les festes nadalenques.
Moltes gràcies a vosaltres i bones festes i un bon Nadal.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Aquest diumenge, en motiu de la programació especial Eleccions Generals, el programa Església d'Urgell s'emetrà excepcionalment a les 5 de la tarda i l'espai La Cantata del Diumenge a 6:15.
Compte enrere a Hipercor.
Només fins al dia 20 tens el 20% d'estalvi en vins, caves, marisc congelat, salmó fumat, conserves de peix...
I també en pastissos congelats, gelats i plats preparats refrigerats.
Bonificacions bescanviables per les properes compres.
Compte enrere a Hipercor.
També a hipercor.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Aquestes festes aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics, un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull amb imatges i textos del Desconhort, Vida de Mestre Ramon i Llibre de Mique Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. No triguis, que s'esgoten.
Del camp a taula. L'actualitat.
El president de PIMEC Agroalimentària, David Coll, i el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca, han signat un acord de col·laboració amb l'objectiu de potenciar la indústria agroalimentària catalana. Les dues entitats crearan un nou entorn de diàleg en l'àmbit empresarial i cercaran sinergies que potenciaran la integració vertical de les empreses cooperatives, que majoritàriament són pimes, cap a la transformació o bé cap a la comercialització. Aquest acord és fruit de llargues negociacions i incorpora la col·laboració institucional entre les dues entitats, així com serveis i assessorament mutus en temes operatius, com ara el normatiu, la internacionalització i les noves tecnologies. El president de PIMEC Agroalimentari ha indicat que amb aquest acord seguim consolidant el nostre objectiu de defensa de les pimes del sector agroalimentari, obrint noves vies d'interlocució amb l'administració i vetllant per tal que el dia a dia de les empreses sigui el més viable possible. Per la seva part, el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca, ha manifestat que l'acord amb la PIMEC ens facilitarà el desenvolupament de projectes d'innovació i internacionalització que repercutirà en un augment de la competitivitat.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 15 de desembre a 180 euros per tona, es manté. El blat de moro francès a 178 euros per tona, disminueix un euro. L'alfals granulat a 145 euros per tona, repeteix. La colza d'importació a 220 euros per tona, baixa 9 euros. I la garrofa a 162 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja ha cotitzat a 0,93 euros al quilo, puja 3 cèntims. I el groc viu, a 1,08 euros al quilo, augmenta 10 cèntims. El broiler blanc en alt sobre escorxador s'ha fixat a 1,59 euros al quilo, puja 5 cèntims. I el groc en alt, a 1,64 euros al quilo, augmenta 13 cèntims. La gallina pesada ha marcat 0,67 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Repetint, totes dues cotitzacions en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL als de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,95 euros. Disminueix 2 cèntims. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,84 euros, baixa 2 cèntims. A la M de 53 a 63 grams a 0,77 euros, disminueix 1 cèntim. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,57 euros, baixa 1 cèntim respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,20 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,80 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,10 euros. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior. El cabrit s'ha fixat a 14,20 euros, per tant, puja mig euro.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,74 euros al quilo. Disminueix 2 cèntims respecte a la darrera setmana.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oli Antara, l'oli nou de la cooperativa de la Selva i l'Aleixar, ja és aquí. L'oli Antara, amb 115 anys d'història, gràcies a la seva qualitat i bon gust, ha estat considerat un dels millors olis de l'Estat. Oli Antara, te'l portem a casa a preu de molí. Telèfon 977-844-125 i a la web coselva.com. Oli Antara, el bon gust amb més història. El producte.
En aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, Aquesta setmana, en concret el dimecres, ens vam desplaçar fins a aquest important mercat central per conèixer de primera mà les tendències en preus i comercialització dels productes més típics de les festes nadalenques que han presentat els majoristes de peix i marisc i fruites i hortalisses. Per aquesta raó, vam parlar amb Jaume Flores, president del Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses, i Leandro Serra, president del Gremi de Majoristes de Peix i Marisc de Mercabarna. Vam començar parlant amb Jaume Flores, president del Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses. Bon dia, senyor Flores.
Bon dia.
Quines són les fruites i hortalisses que més es preveuen comercialitzar aquestes festes nadalenques i si hi ha alguna de nova o que s'està introduint?
Bé, homes, normalment sempre amb aquestes festes nadalenques, les tradicionals, no? Com sobretot amb verdures i hortalitzes, doncs les cols, els àpids, els raves, els naps, i, bueno, i diferent, sobretot també d'allò, diferents tipus de cols, no? Sobre les fruites, doncs, bueno, cítrics, que també són molt importants, la pinya, que és un clàssic de les taules nadalenques, no? I també, sobretot, també hi ha una tendència que aquest any potser s'estabilitzarà ja, que és el meló de contrastació, que ha anat els últims anys, els últims 4 o 5 anys ha anat pujant, però aquest any s'estabilitzarà. I sí que remarcaria una mica com un augment que potser xifrem amb un 35%, és la cirera, que també és de contrastació, que encara que sigui el producte més car que podem nosaltres oferir a les taules, no? L'augment del 35% també vol dir, és algo molt indicatiu, que vol dir que potser hi ha una recuperació també amb el consum a les famílies, no? Ja que si estan disposades a pagar un preu més car, vol dir alguna
cosa. I del raïm, què podem dir? Perquè, clar, sempre per les campanades, però no es podria menjar més?
Bueno, el raïm aquest any, per culpa de... per causes de la climatologia, que és molt benigna, no? Doncs, bueno, hi ha molt bona collita i comercialitzarem més tonelades de raïm aquests Nadals i el preu també serà lleugerament sensible inferior a l'any passat.
Per la vara del preu del raïm, l'altre preu, el de les altres fruites, hortalisses, es mantindrà? És més alt? Com ho tenim, això?
No, jo crec que hi ha una estabilitat absoluta. Potser hi ha un petit repunt, però clar, l'any passat va ser curiós, no sé si és per culpa de la crisi o per culpa del consum intern, però l'any passat, per exemple, els preus tots van baixar, no? O sigui, aquest any hi ha una petita, potser, si recuperació que podem xifrar amb un 4 o un 5%, no? Sobre la mitjana de preus, però clar, venint d'una davallada de preus de l'any passat d'un 12%, no? Clar, si ho comparem un any amb un altre, és pràcticament insignificable, no? Tenim que tindre en compte que nosaltres oferim sempre productes estacionals, no? Que no depenen de les nostres assistències, allò. Nosaltres no, o sigui, venem un producte fresc, el tenim, l'oferim o no el tenim, exactament.
Parlàvem això del tema dels preus. Creu que la gent està mirant més qualitat, preu, com estem? Perquè quan la crisi sí que es mirava molt la butxaca, ara van dient tots que anem sortint de la crisi, encara la gent aquest Nadal, encara la gent va mirant qualitat, butxaca, què mira?
Bueno, jo... La gent per aquestes dates normalment el que busca és el producte que té pensat al cap, no? I és el que vol, no? Vull dir, jo els invito que facin una mica de mercat, no? Una mica de mercat vol dir que vols anar a un mercat i comprar el producte que millor. Vull dir, si no pots menjar cireres, doncs també hi ha pinyes, hi ha mangos, hi ha altres tipus de fruites també de contrastació, no? Que són igualment molt bones, no? I no sé per què ser el que un porta al cap, no? Lògicament, si tots portem al cap una idea i tots anem per aquella idea i justament aquell any hi ha menys oferta, doncs vol dir que tots pagarem més per aquell producte.
Ja per acabar, un tema important sempre també relacionat amb l'alimentació és la salut. Aquest any fan la campanya per Nadal La Bona Cuina et Cuida, que s'estendrà pels mercats municipals de Barcelona. Perquè fa les fruites i hortalisses, què ens pot dir la relació aquesta que hi ha entre consumir aquests aliments i la salut? Suposo que és molt important.
Bé, jo crec que menjar productes frescos, tant de fruites i verdures, no? És una inversió de futur amb la salut, no? Vull dir, nosaltres, si alguna cosa tenim que és un bé immillorable, que és la de la dieta mediterrània, no? I que crec que, vull dir, no hem de fer res que no sapiguéssim fer, no? Vull dir, nosaltres l'únic amb aquestes campanyes el que intentem és promocionar el menjar saludable, no? I dins del menjar saludable doncs, estan les fruites, verdures, hortalitzes fresques i que són bones, que i entren dins de la dieta mediterrània.
Doncs moltes gràcies, senyor Flores, per haver-nos pogut atendre aquí al mateix Mercabarna després de la presentació que s'ha fet als mitjans de comunicació.
Molt bé, moltes gràcies i bon dia.
A continuació, parlem amb Leandro Serra, que és el president del Gremi de Majoristes de Peix i Marisc de Mercabarna. Bon dia, senyor Serra.
Hola, molt bon dia.
Li faré més o menys les mateixes preguntes que he realitzat en el cas de les fruites i hortalisses. Quin és el peix i marisc que més es preveu que es vengui aquestes festes?
Amb el tema de festes de Nadal, aquí els catalans som molt tradicionals. O sigui que lluç, rap, orada i llobarro i una mica de besuc. Això és el més tradicional en quant a peix. Llavors, en quant a marisc, doncs les cruïsses, una miqueta al musclo i ja llavors a partir d'aquí es comença la fantasia, no? Una mica de centollo, alguna llavor...
També és tradicional, però també és tradicional, eh?
Sí, això és tradicional.
És una fantasia tradicional.
Ah, exacte.
En quant als preus, estan molt elevats o parlava a la roda de premsa que ha fet abans de poder parlar amb nosaltres d'una mica l'evolució que hi ha hagut, quins eren els peixos i marisc que més han variat el preu, no? Una mica. Aquest any com està, quina tendència, quins són els peixos que més s'han encarit, quins una mica per als nostres oients que puguin saber com està el mercat, mai millor dit, del peix.
Sí, bueno, mira, hi ha una cosa que és una veritat incontestable, el peix d'aquicultura continua al mateix preu, vull dir, això no han canviat. El que passa que hi ha gent que pot dir, oh, és que el llobarro d'aquicultura que jo compro va més car. No, vostè el comprava de 600 a 800 grams i ara, com té un sopar amb no sé quantes persones, el compra de quilo i mig. El peix de quilo i mig és una miqueta més car. Cuidado, no confonguem les diferents talles amb els diferents preus. Això per una banda. Després, el que sí estarà una miqueta més car aquest any seran els raps, perquè han hagut menys captures ja d'un principi, i el lluç veiem que s'està estabilitzant, el salmó està, jo diria que a la baixa, una miqueta a la baixa, i llavors ja dintre del que és l'àmbit de peixos ja està, vull dir, són els més significatius.
L'anguila, parlàvem de que havia tingut una ballada, l'angula, havia tingut una ballada, com està ara el preu, s'ha recuperat?
L'any passat va tenir una davallada brutal del 40%, i aquest any calculem que ha pujat un 30% també perquè hi ha menys producció, clar, però és que al baixar tant ja no és rendible i hi ha molts pescadors que no han sortit a buscar-la. És que les coses s'han de pagar amb el seu preu, amb el seu just preu, si no els productors no poden mantenir-se, no poden guanyar-se la vida i llavors canvien de feina, així de clar.
I el debat de peix fresc, peix congelat, perquè a més en el cas del marisc, amb les previsions que es fan cada setmana des d'aquí, des del mercat central del peix, ens recomanaven ja fa dos mesos abans que la gent comprés, no fos que després es trobés sense o fos molt car. Congelat, fresc, bé, vostè ha de recomanar tot, però una mica perquè també la gent sàpiga a què tendre's, no?
Bueno, tot depèn dels àpats que tinguis que fer. O sigui, jo conec famílies que tenen que fer 3 o 4 àpats durant les festes. A veure, fer-ho en fresc seria una despesa brutal. Llavors, fer-ho en congelat els hi permet fer-ho tranquil·lament. Els 3, els 4, els 5, els que vulguin. Llavors, jo recomanaria que en funció de les que tinc, dels àpats que tinguin que fer, i depèn de la butxaca, la gamba fresca aquest any pujarà. Perquè n'hi ha poca, tots els restaurants en volen, i com a conseqüència doncs pujarà de preu, oferta i demanda. Escolti, no hi ha més.
I quines receptes podria recomanar?
Mira, jo recomanaria una cosa que és absolutament genial, que és les cloïsses, les almejas, tal i com les feia la meva àvia. I és molt senzill, però excessivament senzill. Agafes una paella, poses una mica d'oli i un all. Quan l'all està daurat, li poses les almejas, que prèviament doncs, has passat per aigua, només passades per aigua. Llavors hi afegeixes una miqueta de pa ratllat, que es vagin obrint. Quan ja estan a punt d'obrir-se, li poses un rajolinet de rom, de conyac, del licor que més us agradi, tapes i deixes que s'acabin de fer el pa torrat, o sigui, el pa molgut. El que fa és donar-li una mica més de textura a la salsa i queda estupenda, només amb l'oli i la pròpia aigua d'elles. Boníssim.
Doncs anava a acabar amb aquesta recepta, però abans li haig de preguntar, per aquest any han posat molt èmfasi també amb el que és tot l'alimentació saludable. Què ens pot dir d'això? Sobretot en els mercats també s'ha fet una campanya. Què ens pot dir sobre aquesta relació entre els aliments clarament mediterranis, com són els que presenten vostès, i aquesta salut, per entendre's?
Bueno, jo em remeto directament a la dieta mediterrània. Fruites, verdures i peix, escolti, ja està. Més clar, aquesta gent lluiten per la nostra salut, els de la dieta mediterrània, i no paren de recomanar font de fibra, la fruita i la verdura, font de proteïnes, el peix. Escolti, pues ja està tot dit.
Per tant, aquestes campanyes són positives, no? De cara també a recordar el consumidor, perquè moltes vegades estem influïts per els anglosaxons, amb un tipus d'alimentació que després quan surt l'OMS i diu les carns vermelles, a mi va més adreçat a un altre consumidor, però clar, com que estem en un globalitzat, a vegades paguem aquesta globalització, no?
Vostè pensi una cosa, vostè seu amb un àpat, i ara no vull criminalitzar res, eh? Vostè seu amb un àpat en el que primer li posen uns, no sé, uns macarrons, algo contundent, i han acabat un cotxinet d'aquells. Vostè s'aixeca d'una manera molt diferent de que si vostè es posa en una seu i li posen una amanida de delicatessen, una amanida delicatessen, una amanida de Nadal, i han acabat un suquet de rap. Vostè s'aixeca de la taula d'una altra manera. Bueno, doncs això és que el seu cos ja li està dient el que té que fer vostè. No cal que li digui ningú, vostè ja ho sap. Llavors el que passa que a vegades l'hem d'escoltar.
Doncs agraïm a Leandro Serra que ens hagi pogut parlar amb nosaltres i donar aquests savis consells.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Productes de proximitat.
En aquesta secció, que compta amb la col·laboració de Saja, parlarem avui amb Antonio Cortés, de la carnisseria xarcuteria Ventura Ràdua de Cerdanyola del Vallès, que ha obert recentment les seves portes al públic. Bon dia, senyor Cortés, i benvingut a Del Camp a Taula.
Bon dia.
Quines expectatives tenen amb aquest nou establiment?
Bé, doncs és una aposta de productes de proximitat, com hem dit, i a veure, la qüestió és de que els productes, seleccionem els millors productes del mercat, i tant com la vedella, que la crien aquí a les sequeses, com tota la resta de productes, el porc, els pollastres, l'embotit, tot amb alta qualitat, i una botiga doncs, que dona un horari de servei de 8:30 a 8:30 del vespre, a 8:45, perdó. I bueno, apostem doncs, sobretot amb aquesta línia. I
també sembla que per delicatessen, no? Productes delicatessen?
Sí. Tot el que és papers, tots són artesanals, fets aquí també. Els millors papers que hi ha al mercat avui en dia. Els formatges de cara a Nadal, tot el que tenim ara és, vaja, amb alta qualitat.
Han tingut molt bona rebuda per part de la gent amb aquest... Vostès ja fa temps que venen productes de proximitat, però...
Sí, estem en els mercats, el mercat de Fontetes de Cerdanyola i el mercat de Ripollet, amb el poltre i cavall i menuts. Però hem pensat, doncs, que bueno, hi ha una clientela molt gran que per les tardes el mercat no obre, només que un dia el divendres, i bé, al carrer, doncs, aquí a Cerdanyola, doncs, com aquesta botiga, no hi havia, per dir, quasi cap. Ni ha... Com aquesta, no n'hi ha cap. Aleshores, bé, és aquesta clientela que no pot, sobretot jove, que no pot anar al mercat, i per la tarda sí poden comprar. i hem tingut molt bona acceptació, vull dir, de moment està vinguent molta gent i bé, ens coneix tothom, per tant, d'aquí de Cerdanyola i estem tenint una bona rebudesi.
Són cada vegada... Sí, els consumidors són cada vegada més exigents?
Sí, tant per una banda com per l'altra, vull dir, amb el preu i amb la qualitat. Aleshores, nosaltres el que fem és ajustar-nos amb els preus, perquè aquests productes ja de per si són cars, però apostem doncs, per ajustar-nos amb el preu i que la gent els pugui provar, que no sigui amb aquests llocs doncs, que tenen uns preus molt cars. Vull dir, aquí a Cerdanyola, doncs, apostem d'aquesta manera i està donant molt bon resultat. Vull dir, la gent està responent molt bé.
Agraïm al senyor Antoni Cortés que ens hagi pogut atendre. L'hem fet un atracament perquè l'hem trucat, estan treballant. Sí. I s'ha sentit el soroll...
Estem una mica trafegats perquè, clar, el vam obrir el dijous passat. I, clar, vull dir, ara tenim les dues altres botigues, aquesta tot el dia...
I el Nadal, pel mig, que la gent anem a comprar que sempre se'ns acaba el món.
Sí, exacte. Vull dir, hem obert el millor moment de venda, el pitjor moment per sincronitzar les coses i poder-ho tindre tot bé com té que estar.
Doncs...
I aleshores anem una mica de bòlit.
Doncs moltes gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui, dissabte 19 de desembre, es fa a Vilafranca del Penedès una jornada sobre la gestió de les noves autoritzacions i comercialitzacions, en la qual es parlarà dels nous reptes del sector de la vinya. Ja dilluns 21, Deltebre acull la jornada de l'ostra arrissada del Deltebre del Delta de l'Ebre i Constantí una jornada tècnica sobre la poda de formació i producció en ametller. Ja el dia 23 de desembre realitza a Castelló d'Empúries una jornada sobre tècniques de ressembra de closes i principals varietats pradenques. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària del Pirineu, a Villestar, organitza del 22 de desembre al 9 de febrer i del 22 de desembre al 10 de febrer dos cursos de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Avui dissabte 19 i demà diumenge 20 de desembre se celebra a Vilafranca del Penedès la Fira del Gall. I demà diumenge es du a terme a Martorell el Mercat de Nadal i a Centelles finalitza la Fira de la Tòfona.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. Les dues properes setmanes oferirem dos resums de l'any i tornarem el 9 de gener de 2016 amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya aquí, a Ràdio Estel.
Del camp a taula, amb Isidre Font.